Obrim aquest espai la nostra ment, que avui ens farà parlar, bueno, més ben dit, abordarem la segona part d'un capítol que ja vam fer moltes setmanes enrere amb la Marta Conde de NIVI, Centre d'Atenció Psicològica, al voltant d'un llibre, jo crec que un llibre molt important, per la temàtica de la qual parla, d'un psiquiatre i professor de l'Escola de Medicina a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, a UCLA, el senyor Daniel Siegel, que es diu La tormenta cerebral, Brainstorm, es diu en versió original. I parla precisament del tema dels adolescents. I porta un subtítol al llibre que es diu El poder i el propòsit del cervell adolescent. La Marta Conte, molt bon dia, Marta.
Bon dia.
Ens vas fer una primera aproximació. Farem quatre recordatoris i estirarem una miqueta més el tema, però em permetràs que abans doncs et feliciti per la teva participació, i que a mi em va saber molt greu i no hi vaig poder anar, però que per les referències que tinc, ahir la taula rodona organitzada per Afers Socials, Germans Herois a l'Ombra, que es feia amb motiu del Dia Mundial del Discapacitat, tu hi vas participar, moderada per l'Antoni Massas, que va ser un èxit.
Sí, sí, la veritat és que va ser un èxit. Bueno, la veritat és que fer una taula rodona amb l'Antoni Bassas és un luxe, perquè ho fa tot molt fàcil, aconsegueix fer parlar tothom, aconsegueix fer sentir còmode tothom, és amè, sensible, connecta molt bé amb el públic. La veritat és que ell ja va ser un gran què tenir-lo de moderador. I després el tema dels germans amb discapacitat, doncs també era una vessant diferent i interessant, no?, de veure. Vam primer mirar un reportatge que s'havia fet
de Plena Inclusió Madrid.
Plena Inclusió Madrid. Bueno, jo vaig fer una miqueta crítica amb el reportatge, perquè sí que tothom acaba integrant la discapacitat dins de la seva família i d'alguna manera l'acaba normalitzant, però bueno, al final cap no tens una vida del tot normal, vull dir que sí que ho integres, sí que t'acostumes, però és com si, que el reportatge era com la imatge més maca, no?, de la discapacitat, i bueno, tampoc no sempre està, hi ha moments on no sempre està maca, i això en el reportatge doncs d'alguna manera jo, bueno, vaig trobar que es tractava molt així, molt, molt esbiaixat. Clar que es vol donar una imatge positiva, no?, però la realitat de vegades és una miqueta més intensa del que sortia en aquest reportatge.
Enhorabona, deies, sobretot, perquè m'han dit que va ser... O sigui, primer, era tractar tota aquesta qüestió de la discapacitat amb motiu del Dia Mundial de la Discapacitat, que ja ha sigut dies enrere, d'una forma novedosa, buscant altres angles, precisament, molt importants, perquè òbviament la família i la part més pròxima, que són els germans d'una persona amb discapacitat, és fonamental, però que també se'ns va saber fer de forma molt emotiva, però no carrinclona.
O sigui... Sí, exactament, va ser això. Els que estàvem com a germans, doncs, en un moment donat, doncs, hi va haver-hi persones que, a l'explicar el seu relat, la seva vivència, de com havíem succeït els fets, com havíem viscut, es van emocionar, perquè crec que és una cosa que, bueno, que és intensa, com deia, no?, intensa, i per tant, inevitablement hi ha moments que, si recorda situacions concretes, són situacions d'una alta intensitat emocional, i és difícil explicar-ho sense aquest sentiment, no?
Efectivament, doncs això va ser ahir, ho vam fer la prèvia nosaltres amb la secretària d'Afers Socials i Ocupació, la senyora Esther Fenyol, que òbviament també hi era.
I perdona que t'interrompi, jo crec que aquestes puntes d'emocionalitat que van haver-hi la taula rodona van permetre als espectadors, no?, donar-se compte de lo intens que pot ser que una vida al costat d'una persona amb una discapacitat, no? Llavors, això va ser una miqueta que la gent pogués connectar amb aquesta i pogués entendre. Jo crec que aquesta emoció va servir per poder connectar amb els espectadors d'aquesta intensitat.
Segur que sí. Anem pel tema que tocava, com dèiem, aquest complement que farem al voltant de la transcendència d'un llibre, perquè tu ens vas dir que entenies que era un llibre molt important per entendre precisament què passa dins del cap d'un adolescent, que a vegades nosaltres qüestionem al voltant d'aquest treball del doctor Daniel Siegel, metge i professor clínic de psiquiatria a l'Escola de Medicina de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles i, d'altra banda, codirector també d'un centre de recerca mèdica, no?, que es diu el Mindful Awareness. Aquest senyor ha fet aquest llibre que es diu Tormenta Cerebral i porta per subtítol El poder i el propòsit del cervell adolescent. Desmitificava una miqueta algunes de les qüestions d'aquestes llegendes urbanes o aquestes creences que a vegades tenim i que ell, amb un coneixement científic, les tombava una miqueta.
Bueno, tothom parla de l'adolescència com una etapa difícil, una etapa que per als pares, per exemple, és una dificultat, fa por, angoixa, no sabem com la podrem resoldre, si en serem capaços, que ens posa una miqueta a prova, no? I el Daniel Siegel no és que digui això no és així o digui això és fals, sinó que intenta, la idea general és que sí que és una etapa amb una complexitat que ell explica molt bé en què consisteix aquesta complexitat i ara ho explicaré, però intenta veure també que aquesta etapa és una etapa molt important, és una etapa d'oportunitats perquè aquests adolescents construeixin un cervell amb unes característiques que després d'aquestes característiques de l'adolescència els hi serveixin per la vida adulta. És a dir, hi han característiques pròpies de l'adolescència que sorgeixen neurològicament en el cervell en aquesta etapa i no abans i que serien bones de mantenir en la vida adulta perquè ens seran molt útils. Llavors, és important que es puguin permetre l'aflorament d'aquestes característiques i que després les puguem mantenir perquè ens faran una vida més bona i més feliç, no?
El doctor Siegel, i això ho vam dir en l'altre capítol de la nostra ment, diu que entre els 12 i els 24 anys hi ha un període fonamental i cabdal de transformació del cervell, evidentment important des del punt de vista decisiu, però de vegades sovint a vegades complicat, també, no?
Bueno, una de les transformacions que passa i que d'alguna manera majoritàriament la gent ja coneix és que el cervell nen té una figura dels pares idealitzada i com a model, i a l'adolescència comencem a veure els pares com persones normals amb les seves qualitats i els seus defectes. Per tant, els pares deixen de ser referents i el recolzament passa als iguals. Aquest referent que passa pels iguals, és a dir, que haurem de buscar aliances, haurem de buscar relacions estables, haurem de buscar una interdependència. I aquesta interdependència social serà quelcom que necessitarem al llarg de tota la nostra vida i, per tant, aquells adolescents que ja comencen a crear xarxes socials amb una certa solidesa, que s'ajuden mútuament, que s'expliquen, que creen vincles, que creen lligams d'amistat, doncs això és una característica que hauran de mantenir tota la vida perquè sempre serà necessari perquè les persones adultes que tenen xarxes socials de suport viuen, està demostrat que viuen més temps, que viuen millor, que són més
feliços. És curiós perquè això us ho caracteritzàvem només en l'etapa adolescent i en canvi no ens n'adonàvem que això és el que fem després la resta de la nostra vida.
Sí, perquè l'adolescent que en aquesta etapa comença a tenir dificultats, doncs és una senyal d'alarma que haurem d'incidir perquè la superi i aconsegueixi establir aquesta xarxa, no? Perquè també en aquest mateix període i en aquest mateix procés l'adolescència també pot representar una crisi d'identitat en el sentit de qui sóc, què vull ser, què faré en aquest món, quin sentit té la vida, però això hauria de ser simplement una transició que no portés a l'adolescent a l'aïllament i que el mantingués en aquest aïllament el rest de la seva vida, perquè això sí que podria ser un problema. Les xarxes poden ser més àmplies o més petites, però hi ha d'haver-hi xarxes significatives de suport i d'interdependència, perquè la nostra naturalesa ens porta cap a la interdependència. I això seria una de les qüestions que amb molta més profunditat el Daniel Siegel explica. I més, aquest llibre, una cosa que té de bo és que està escrit per que el puguin llegir els adolescents, que el puguin llegir els pares, que el puguin llegir la part de capítols pràctics, que puguin llegir la teoria, que puguis, el pots llegir del dret, del revés, de moltíssimes maneres. I, per tant, és una eina, trobo, molt, molt, molt encertada.
Era un llibre, com dèiem, jo vaig entendre, almenys, de la teva primera intervenció, molt pràctic i, sobretot, posat en la línia del que estaves dient, amb un llenguatge molt a l'abast. Que al final, no? del camp de la salut mental, com pot ser una psicòloga com tu, però el pot utilitzar també un xaval que ara estigui passant per aquest moment així, o la mare desesperada, o el pare desesperat, o...
Sí, sí, i a més a més hi ha consells i fins i tot exercicis pràctics per fer pels adolescents, pels pares, per tothom, i els exercicis estan explicats de forma molt amena i són accessibles a tothom. Vale, una altra de les característiques que volia explicar d'aquesta etapa és que el cervell adolescent és un cervell que busca novetat. I necessitat de gratificar i d'experimentar coses noves, no? Una miqueta de forçar els límits, de transgredir els límits, no? Això és una cosa bona i dolenta, és a dir, transgredir els límits ens pot portar al llarg de la vida, no sabent a l'etapa de l'adolescència, a no donar per bo tot el que hi ha, sinó de plantejar-nos que potser les coses també poden ser diferents i fer avançar les coses, de fet, al món.
És una mostra una miqueta curiosa de tenir esperit crític.
Exacte.
De no d'empassar-se tot el que et diuen, també.
Exacte.
De voler-ho experimentar en carn pròpia, no?
Exacte.
A vegades té riscos, això.
Sí, clar. Sí, els desavantatges són els riscos que això comporta. I en aquest punt sí que Daniel Siegel diu que aquesta etapa és l'etapa de més riscos de tota la vida. I especialment en els barons, que tenen necessitat de posar gairebé la seva vida a prova constantment, no? Però, per exemple, una recomanació que ell fa en aquesta necessitat d'experimentar, de posar límits, de provar límits, perdó, és que si veiem que el nostre fill baró té aquest tipus de comportament, busquem activitats on pugui experimentar aquest tipus d'experiències noves, però de forma controlada. Bueno, doncs que faci esports de risc, però bueno, doncs amb els materials, amb monitors, amb marcats, no? Perquè si no acabarà fent-ho pel seu propi compte, sol.
Es pensa que això es fa per rebel·lia i en canvi entenc, segons diu el doctor Siegel, és una necessitat vital.
Sí, és així. És així durant aquest període, no? Llavors, bueno, almenys posar al seu abast totes aquelles activitats regulades, controlades, que sí que tenen un cert risc, però almenys per poder-les experimentar, perquè si no, l'adolescent busca la manera de poder experimentar una sensació similar, però pel seu compte, assumint riscos, perquè una altra característica és que aquesta necessitat imperiosa d'experimentar el porta a una conducta impulsiva que fa que la velocitat en què valora les coses li minimitza la capacitat de reflexionar les conseqüències dels riscos. I, per tant, realment el cervell adolescent minimitza els riscos reals que hi ha i els veu inferiors al que són, no? Llavors, bueno, no podem negar-ho, però sí que podem encarrilar-ho perquè puguin experimentar determinades sensacions de la forma més controlada possible, no? En comptes de negar aquesta realitat o prohibir-la, perquè si la prohibim i la neguem, bueno, pot ser que la transgredeixin, perquè volen transgredir els límits.
Perquè els hi cal fer-ho.
Exacte, exacte.
Què més podríem destacar d'aquestes qüestions que caracteritzen la tesi del doctor Siegel?
Vale. Una altra característica és la necessitat de, ja no de novetat i d'experiència i de transgredir límits, sinó d'intensitat emocional. aquesta intensitat emocional, doncs, clar, comporta uns certs canvis d'humor, no? Poden riure molt, enfadar-se molt, estar molt tristos, estar molt, molt, molt enrabiats, no? I, clar, la convivència aquí, doncs, se'n pot ressentir, no? Però, per un altre costat, també, poden viure la vida poden viure una cosa ordinària de forma extraordinària, no? Ojalà també poguéssim en part mantenir al llarg de la vida aquest entusiasme, aquesta emocionalitat de l'adolescent, de viure l'ordinari
no
de
forma aguantaríem.
De forma extraordinària, però sí en certs moments, no? Llavors el que Siegel diu, bueno, això pot comportar de vegades aquesta intensitat emocional, dificultats en la relació, on es trenqui la comunicació, on l'adolescent s'aïlli, per exemple, de la família, i això els pares sí que hem de fer l'esforç de tornar a mantenir, a apropar-nos a aquest adolescent que moltes vegades doncs, no ens facilitarà la comunicació, no ens facilitarà l'accés a la seva vida, es tancarà a la seva habitació, es tancarà amb el seu món, amb els seus amics, les seves aficions, la seva música, però això no vol dir que realment l'hem, és a dir, sí que hem de permetre, hem de respectar, però no deixar que si ell no ens vindrà a demanar a nosaltres, però nosaltres sí que haurem de continuar anant-los repescant, anant-los...
Encara que rebem segurament una negativa rere altra.
Exacte. Sí que això no vol dir que hem de tirar la tovallola i que hem de...
Persistir, com diu el Guardiola,
sí, sí. Exacte, cal sí, persistir. Sí, hem de persistir i hem de mantenir la comunicació i que encara que tingui una actitud que sembla que no ens necessitin per res o que no ens vulguin per res, doncs fer-los saber que estem allà, hem de continuar compartint algun espai junts, compartint tant sigui mirar una pel·lícula junts, fer una passejada junts, fer una activitat esportiva junts, entrar una i aproximar-se també al seu món. És a dir, que avui en dia hi ha un salt generacional entre, i avui en dia encara més amb les noves tecnologies, de vegades que els pares no saben ni per on van, i nosaltres hem de saber, hem d'estar al dia una miqueta de què fan, on naveguen, què fan dins de les xarxes socials i estar a prop d'ells. I hem de continuar també dins d'aquest món emocional fent-los arribar que hi ha una estimació cap a ells, independentment de tots aquests alts i baixos, de tota aquesta emocionalitat, d'aquesta intensitat, que de vegades doncs, també ens acaba tocant a nosaltres com a pares i ens acaba pertorbant, però hem de saber que nosaltres estem allà, estem ferms, els continuem estimant i continuem estant al seu costat, ajudant-los sempre que es deixin i que puguem col·laborar amb ells.
Segur que sí. Deixa'm recuperar, que estem a la recta final, amb el que iniciàvem, que no parlàvem del Siegel, sinó que parlàvem de la taula rodona d'ahir, perquè hem rebut un tuit del Pep que diu, molt d'acord amb la Marta, integrar sí, normalitzar no. Integrar costa, normalitzar mai. Ens deia, en referència al que estaves indicant de...
Sí, exacte, no? És a dir, perquè a mi una miqueta és que em sonava que el de normalitzar era, és com, potser ho dic per deformació professional, però és com negar, no, tot està bé i no passa res, no? Per exemple, en el reportatge sortia una família que deia tots som iguals. Bueno, dins de les famílies amb discapacitat, la vida gira al voltant de la discapacitat. Vull dir que hi ha una part del que som iguals que no és cert, és a dir, el que perquè hi ha unes dificultats, perquè hi ha unes particularitats, però tot gira aquí, centra l'atenció.
No, el que deies, s'arriba a integrar aquesta diferència,
sí, clar,
que dona la sensació que sigui normal, perquè com l'has integrada ja des del minut zero, pràcticament, si és des del minut zero o si és una qüestió adquirida també, però vull dir
que tota la vida de tots els membres de la família està condicionada per allò que és l'eix al voltant del qual gira tot. I sortia una de les famílies d'una nena que deia, bueno, clar, nosaltres per exemple no podem anar al cine pues, perquè la meva germana té un tipus de discapacitat, que el cine es posa nerviosa, crida, fa soroll, no podem anar al cine. Per tant, tota la família no va al cine. Bueno, pues no passa, evidentment no passa res, però sí que gira tot el seu voltant, no? Perquè, clar, no hi ha... És a dir, l'únic que poden fer és adaptar-se, no hi ha cap altra opció. La discapacitat no es pot adaptar. Sí que cada cop més es porta els discapacitats se'ls arrossega a l'autonomia, se'ls arrossega, es transporta cap a la independència, no? Perquè bueno, ha anat evolucionant d'un tabú, d'una cosa tapada, amagada, a estar present, a les escoles, a estar a la societat, a estar en treball, a estar a les empreses, no? Cap aquí, no? Però... Bueno, estem en aquest camí, no?
Majoritàriament veu rebutjar la qualificació d'herois. No?
Sí, bueno, perquè jo crec que primer són molt més herois els pares que els germans, perquè ells com a... Tenim un germà, per exemple, també hi havia un cas en el reportatge d'un germà que havia decidit no implicar-se en la cura un pare no pot fer això.
Sí, clar.
I, bueno, clar, depèn, si tu és una família de dos i hi ha un discapacitat i un germà normal, doncs aquest altre germà tampoc té moltes opcions, no? En famílies més nombroses, doncs hi ha un germà o hi ha membres de la família que es poden desvincular o despenjar del tema, no? I en canvi els pares, doncs, i el seu patiment també, el patiment dels pares de dos, el dia que no hi sigui, els meus fills...
Sí, jo he fet clàssic, aquest sacrifici... Aquest és un clàssic, aquesta frase sí, és un clàssic.
Sí, jo he fet aquest sacrifici, el troben normal, però no volen que els fills sacrifiquin tant. I què ens està dient? Doncs que han sacrificat molt, no? Que han sacrificat molt de la seva vida, no? Perquè, i de vegades sacrifiquen fins i tot de més, no? No vaig aquí perquè no es quedi una estona sol o sola... De vegades es podria quedar una estona sol i sola i podries anar aquí o podries anar allà, no? Però bueno, també hi ha la mirada social sobre si està ben atès, si està ben cuidat el discapacitat, no? Que també pesa sobre les famílies.
És una qüestió molt polièdrica i molt complexa, sí. Però que jo celebro que s'hagi posat damunt la taula iniciativa, com dèiem, del Departament d'Afers Socials. I per això hem volgut felicitar per la seva participació a la Marta, aprofitant la seva visita avui. Recomanem molt, la Tormenta Cerebral.
Doncs sí, jo crec que...
Es troba versió digital, versió impresa, es troba...
Digital no ho sé perquè no ho he mirat, però
bueno,
sí.
Jo ho has mirat. M'ha semblat veure que sí.
D'acord, doncs...
I és que ara jo sóc fan del tema e-book.
Uh-huh.
I per tant, doncs... ho dic perquè... Parlant a vegades parlàvem d'això de solitud, no? En aquest altre aspecte, a vegades també els pares dels adolescents també es troben molt sols, no? Es pensen que la situació que s'està vivint, aquesta centrífuga d'emocions, no? A tope tot, i el que és dolent és el pitjor, i el que és bo és el millor, doncs els desconcerta una miqueta, i aquí poden trobar també...
I una última frase, si em permets, Àlex. Com a conclusió, el Daniel Siegel també diu que aquesta complexitat d'aquest període també ajuda a preparar els pares a que els fills, després d'aquestes emocions, d'aquest sobrepassar els límits, d'aquest distanciament cap a ells, a preparar-los per anar-se separant dels seus fills i que els seus fills tinguin una vida independent.
Òbviament.
I que sigui el pas natural.
Llei,
no?
De vida, evidentment. Marta, moltíssimes gràcies per la visita.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.